A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui dilluns 20 d'abril en res ja estarem en campanya electoral i, com us dèiem, la nostra roda de portaveus òbviament és una roda de portaveus de comiat. Aquest dilluns que ve hi ha el darrer ple municipal de la legislatura. Molts dels regidors, alguns dels regidors presents en el ple municipal s'acomiadaran de la vida política, altres s'acomiadaran, òbviament, de la legislatura, esperant que els electors els facin confiança, i tot plegat encara està per veure. 12 partits polítics, 21 regidors més els suplents, en posen 25 per cada llista, més o menys, surten 300 sitgetans i sitgetanes que estaran, diguem-ne, en aquest bombo de les eleccions municipals. Però amb Miquel Forns ja parlarem com a candidat quan arribi la campanya electoral. Ara tenim en aquesta taula a un alcalde que se li esgota la legislatura. Estem ja en la recta final d'aquesta legislatura. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Això és com us esperàveu?
Bé, un pèl sí, però també un pèl no. Perquè aquestes coses mai, fins que no tens l'experiència, no acabes veient realment com és, no? Una mica sí que ens ho esperàvem com seria, perquè lògicament els 4 anys d'experiència a l'oposició doncs ja et donen una fotografia de com pot ser l'Ajuntament i quina és la realitat del municipi, lògicament. A més, per nosaltres tampoc era nou, perquè també som un equip de persones que ja fa molts anys que fem coses a Sitges i que estem implicats políticament al nostre municipi. Però una cosa és veure-ho des de la barrera, des de l'oposició, i l'altra és veure-ho des de dins, des del moment en què tens capacitat de prendre decisions i de compartir-les amb la resta de persones implicades, no? I per tant, diguem que una mica sí, una mica no.
Això és així i val per ara, per abans i per al futur?
Jo crec que sí, perquè les persones no naixem ensenyades i per tant tothom ha de fer un procés d'aprenentatge i d'anar-se acostant amb les responsabilitats que tens, en aquest cas en el càrrec de l'alcaldia.
Es pot, també de cara als que vinguin i als que ja hi són, es pot prometre alguna cosa de cara al futur o millor no prometre grans coses?
Jo no acostumo a prometre res, el que sí que em acostumo és a comprometre'm, que és diferent, eh? És a dir, és molt diferent la promesa del compromís. És a dir, tu agafes un compromís de treballar cap a un seguit d'objectius i jo crec que això és molt més honest amb un mateix, eh? És a dir, que posaràs tots els esforços, totes les teves aptituds, totes les teves capacitats per aconseguir un objectiu, per treballar-lo, per anar-t'hi acostant, no? I finalment tocar-lo, si pot ser, però que moltes vegades això no depèn únicament de la teva voluntat ni de la voluntat del teu equip, sinó que depèn de moltes altres coses externes que potser no estan ni tan sols al teu abast. I per tant jo crec més en el compromís que en la promesa.
A Miquel Forns com a alcalde i a l'equip de govern li ha passat que en el seu dia Convergència i Unió digués que la qüestió dels impostos i la càrrega fiscal a Sitges es podria resoldre i la del deute amb solucions imaginatives, i al final es va haver de prendre, diguem-ne, una solució que tenia molta relació amb la de tota la vida, per dir-ho d'alguna forma, que és la d'intentar recaptar més impostos a través dels ciutadans?
Nosaltres, quan érem oposició, advertíem i dèiem, si continuem aquest camí, si el govern socialista entre el 2003 i el 2011 continua el camí que va agafar, que és gastar per sobre de les possibilitats, anirem a parar definitivament a on vam anar a parar, que és el que realment la situació era angoixant, era asfixiant del deute de l'Ajuntament, i doncs vam acabar doncs amb una situació que es va tenir que reduir la despesa i augmentar els ingressos a través de les taxes i els impostos. Això és el que anàvem advertint, bàsicament és perquè això són faves comptades, eh? I per tant les solucions imaginatives ja havien de ser aleshores, i n'hi ha una que no cal que sigui molt imaginativa, que era no estirar més el braç que la màniga. Lògicament nosaltres això sabíem que acabaria passant. De fet, en el nostre programa electoral 2011 ja dèiem, el govern anterior havia fet un pla de sanejament en què reconeixia que s'havia de revisar els valors cadastrals, que no havien tingut la valentia suficient de fer-la quan tocava, no ho oblidem, eh? Es van revisar els valors cadastrals 18 anys després, de l'anterior revisió, això...
Bé, de fet, no us havia tocat ni el govern de Convergència ni el govern dels socialistes.
Bé, perquè...
Des de l'època de Jordi Serra, que no s'havien tocat.
Bé, perquè és que el 94, que és quan es va tocar, el 93-94, quan es van revisar els valors cadastrals, el 95 no tocava revisar-los,
no,
que és
quan clar.
Convergència i Unió assumeix la responsabilitat de govern. Més o menys diuen, no?, els
que cada 10 anys,
Per tant, tocava el 2004. Per tant, amb govern socialista de nou. I no ho va fer ni el 2005, ni el 2006, ni el 2007... no va fer en cap de les seves, els seus dos mandats, no va tenir la valentia de fer-ho. Bé, ens vam acabar trobant en què ho vam haver de fer nosaltres, i a més el pla de sanejament ja ho preveia, el pla de sanejament aprovat pel govern socialista ja ho preveia, i el que sí que vam comprometre'ns aleshores és dir, bé, tenim una revisió dels valors cadastrals que probablement comportarà un augment general del rebut de l'IBI, però un cop, diguem, superada la situació més delicada financera de l'Ajuntament, ens comprometem a baixar l'IBI i les taxes, que és el que hem fet els dos últims anys d'aquest mandat.
L'alcalde, hem de suposar que es troba entre els desplats d'una balança, per una banda, poder defensar una gestió econòmica que, amb els números a la mà, ha reduït el deute, i per l'altra, haver de fer front, hem de suposar també aquest rum-rum general de si l'equip de govern, de si el govern ha apretat massa o ha apretat més del compte quan hagués pogut evitar en determinats moments haver exercit tanta pressió fiscal.
No oblidem que en aquest escenari, de si s'ha apretat molt o s'ha apretat poc, tenim unes lleis estatals que no existien abans, que han apretat molt els ajuntaments i les administracions locals, que ens han fet culpables, quan no ho som, de molts dels mals d'aquest estat. I ens han dit que els primers que havíem de solucionar els problemes financers no eren les administracions general de l'Estat ni les comunitats autònomes, sinó que era l'administració local, la que estem dia a dia a la trinxera al costat dels ciutadans. Aquestes lleis han estat molt exigents, molt apretades, i ens han dit: no podreu invertir, no podreu mantenir, crear nous serveis, i fins i tot no podreu mantenir serveis que teniu actualment que no són sostenibles si no baixeu el deute. Per tant, la nostra obligació, perquè així ens ho deien les lleis, era sobretot donar-li un tractament prioritari. Això sí, un tractament prioritari del deute, sense oblidar l'atenció als serveis públics i l'atenció a les persones. I en aquesta, diguem, en aquest equilibri és on ens hem mantingut l'acció de govern d'aquests 4 anys.
Creieu que en algun moment s'ha apretat massa?
Si en algun moment hem apretat massa és perquè les lleis...
Pregunto, per si en teniu la sensació, que a vegades des del carrer us poden dir, i en algun moment l'alcalde hagi dit... Uf.
A ningú li agrada que li pugin els impostos. A ningú li agrada una taxa que no es pagava. Jo quan ho parlo a vegades amb altres alcaldes i alcaldesses els he dit que Sitges hem estat 18 anys sense pagar taxa de brossa, tots en diuen el mateix. I com heu recollit la brossa? I com heu netejat? I com heu fet el tractament dels residus? I al final acabo explicant, doncs mira, no pagar-lo, perquè es devien, com hem arribat, 15 milions d'euros entre neteja i tractament de residus. 9 milions a CESPA, 6 milions a la Mancomunitat Penedès-Garraf. Això no és una bona política, no és una bona gestió dels serveis públics. Per tant, entenc que algú pugui dir s'ha pujat l'IBI i, a més, ha aparegut una nova taxa, que és la taxa de la brossa, que no eren pocs diners al principi, que eren 140 euros i ara està a la meitat. No? Quin ha estat el nostre compromís? Anem-ho reduint i anem baixant aquesta fiscalitat. Però pensem una cosa, la demanda dels ciutadans, lògica absolutament, també apreta. Hi ha hagut una sèrie de necessitats socials que també han apretat molt, que també han dit necessitem diners per poder-les finançar, totes aquestes necessitats i ajudes a les famílies en situació més vulnerable, però també per pagar aquelles entitats del tercer sector que necessiten molt de l'ajut de l'administració pública. Creu Roja, Càritas, els dos exemples últims, no?, en què hem posat en marxa un nou centre de distribució d'aliments, no?, per citar-ne alguns. Però com aquest podríem dir la Fundació Ave Maria, l'entitat tutelar del Garraf, l'Associació de Minusvàlids i tots aquells barris que també apreten molt perquè demanen més manteniment de jardineria, millora de l'enllumenat, millora del clavegram, és a dir, és una situació constant de pressió, lògicament, per tenir millors serveis i viure millor.
Fins a quin punt la societat civil ha estat bastant fonamental perquè el govern d'alguna manera es plantegeix d'una forma més decidida la rebaixa de l'IBI, per exemple?
La societat civil sempre és fonamental. Jo, si una cosa valoro moltíssim d'aquests 4 anys, és la represa de l'activitat de la societat civil de Sitges. Teníem una societat civil més aviat adormida, acontentada amb la situació, subvencionada. Aleshores, en un moment en què les coses van malament, la mateixa societat civil es reactiva i exigeix i demana, i això és bo, i això és bo perquè es posa en el debat polític potser qüestions que es tractarien més de passada o que li donarien menys importància, o les prioritats potser canvien, no? I per tant, jo ho valoro molt positivament.
Com enteneu que l'Ajuntament ha pogut respondre a moltes de les demandes de la ciutadania? I si d'alguna manera hi ha algunes de les demandes ciutadanes, com poden anar segurament les més recents, els que han format part del debat, sobretot més recent en els darrers mesos, com poden ser el compliment de les ordenances, o com pot ser, sigui amb les terrasses, sigui amb l'ordre públic, etc, etc, han posat a prova l'organització, l'estructura de la casa, i fins a quin punt l'Ajuntament pot respondre, diguem el d'ara, del passat o del futur, a qui li toqui, d'alguna manera, a aquestes necessitats que en alguns casos són molt perentòries i demanen una celeritat a l'hora d'actuar.
Bé, la veritat és que l'administració, qualsevol administració, en aquest cas l'Ajuntament, sempre es posa a prova amb el dia a dia. Lògicament, perquè van apareixent doncs, situacions, algunes d'elles noves i altres no pas noves, sinó molt velles, velles amb B baixa, que indiquen i que suposen que la maquinària municipal es posi en marxa per solucionar-les. En el cas concret dels sorolls, en el cas concret de la convivència a la via pública...
Diguem-ne la norma, en definitiva.
No és diguem, una qüestió que hi paregu com una novetat aquest mandat. És una qüestió que jo diria, des de que tinc ús de raó, que en sento a parlar, però és que escolto els meus pares i els meus avis i en parlaven dels problemes que pot generar el soroll, determinats establiments, la convivència entre el resident i el turista. Això a Sitges no és cap novetat.
Però sí que és cert que s'ha fet especialment palès.
S'ha fet palès perquè la gent s'ha organitzat. És a dir, nosaltres agafem la premsa local i fem una mica i comarcal, fem una mica de memòria i veurem que l'any 2010, 2009, 2008 hi havia problemes de soroll, hi havia problemes de, doncs, del que dèiem d'algun aldarull doncs, al sortir d'un establiment, hi havia problemes de situació de la via pública. El que passa és que, per això que dèiem, per aquesta reactivació de la societat civil, doncs ara potser s'ha posat més de manifest.
També, les xarxes socials... També es poden haver agreujat els problemes?
Es poden haver agreujat, lògicament, no li trec valor.
No
li trec valor.
Ni a l'evidència que ja existien.
Exacte.
Està clar.
I les xarxes socials també hi ajuden perquè són realment un canal de comunicació i també de vehiculació d'un sentiment o d'una certa indignació davant d'alguna situació i per tant això és cert. Què hem fet a partir d'aquí? Veure que hi ha hagut algunes normatives que tenien, algunes ordenances que no ho resolien prou i per tant les hem canviat o n'hem posat algunes de noves. Ara, la prova és que l'aplicació d'aquestes, és a dir, hem acabat el mandat amb aquestes, a partir de les taules que vam fer de debat, de treball entre ajuntament, establiments, veïns, plataformes de veïns, per parlar de quina era la situació, analitzar-la, van sortir proposar modificar algunes de les ordenances. Ara tot just doncs, les hem aprovat, tot just les hem modificat i ara el que anem a veure és a posar, doncs, potser sí, de prova, no?, la pròpia maquinària municipal perquè s'implantin degudament.
Us ho pregunto, no heu sentit, i no sabem si en aquest cas en la vostra condició d'alcalde respecte a quan éreu, quan estàveu a l'oposició i com a ciutadà. És lògic que els veïns tinguin aquella sensació que tot va molt lent a l'hora de resoldre determinats problemes?
Aquest és un dels defectes que té aquesta administració nostra, l'Ajuntament i en general l'administració local i també l'administració general.
Per què?
En casos concrets, la burocràcia, i això me'n dono compte, a vegades jo dono un ordre polític i un ordre polític vol dir una decisió política i fins que s'executa els passos que hi ha en tècnics són tants a nivell del el vistiplau de la Secretaria General, el vistiplau de l'equip de juristes, el vistiplau de la intervenció general, és a dir, de qui controla els diners que són de tots, els pagaments, les ordres de pagament per part de la tresoreria, els informes tècnics, no sé què, si a més és terreny com el nostre, Sitges, que intervé alguna altra administració, el cas de les platges, que els serveis depenen de la Generalitat però la titularitat és de l'Estat, entre acabar els papers a Barcelona, a la Generalitat, o si han d'anar a Madrid, una cosa i l'altra, tot és tan lent, a vegades, o excessivament ple de tràmits, que la materialització és quan triga i és quan el ciutadà diu, carai, tants mesos per això. No? I també és veritat que necessitaríem dotar de molts més recursos humans i tècnics un ajuntament que en determinats departaments doncs, està mancat. I aquí haig de dir que, tot i que hem tingut voluntat de fer-ho, clar, el seu ajuntament endeutat que ens ha prohibit contractar personal i que ens ha prohibit contractar externalitzacions, ens hem trobat amb moltes dificultats. Jo crec que és una... Això i l'administració electrònica, que és el que pot ajudar a agilitzar-ho, és un dels deures que ens hem de posar qualsevol partit polític pel proper mandat poder tirar-ho endavant.
Algú us ha preguntat si a vegades el que fa falta és algú, no que li vingui de gust, però algú que sàpiga exercir el paper de dolent?
També. Sí, però això també amb els governs, vull dir, i en qualsevol entitat.
Per aquells ciutadans que diuen, no, aquesta terrassa que passa de la línia ha de venir algú, hi ha de venir algú, i aquest local que ha de venir algú, hi ha de venir algú veritablement amb intenció perquè determinades coses no es puguin tornar a produir.
Algú, i evidentment amb criteri fonamentat, però de vegades amb algun cas concret sí que fa falta algú amb una mica més de caràcter, algun cas concret.
No, pocs volen fer de dolent o ningú vol fer de dolent?
A ningú li agrada fer de dolent, lògicament, i a més pensem una cosa, en el món de la funció pública, que és per tant l'interlocució amb l'administració, que te'l trobaràs cada dia, el treballador i aquella treballadora, i que haurà d'interlocutar amb el sector privat, amb la societat civil, lògicament és un paper a vegades una mica desagradable.
Sou d'alguna manera el responsable, ara sí que es pot dir, respecte a anys anteriors, de l'empresa més gran del municipi?
Així ho crec, vaja.
I durant aquesta legislatura, en més d'una ocasió, l'equilibri de la relació amb els treballadors tampoc no ha estat sempre fàcil. Les darreres notícies a l'entorn d'això venen també d'un informe de la intervenció, de la interventora de l'Ajuntament, d'aquells informes que ha agafat in stricto senso, a un autònom li farien tancar la barraca i en la institució la fan sacsejar. Fins a quin punt, qui vingui, com qui hi és, pot arreglar determinades coses que una de les persones en aquest sentit, que és un dels notaris que té la institució, certifica que s'han de resoldre per poder tirar endavant.
Ahir mirava, em sembla que era per la Sexta, el testimoni d'una interventora d'un ajuntament, sembla que era de Santa Coloma de Gramenet, una interventora que va ser fonamental en destapar casos de presumpta corrupció urbanística, etc. No? El paper del secretari i de l'interventor, en el nostre cas interventor, és fonamental pel funcionament intern i pel compliment de les lleis en un ajuntament.
La interventora té raó en el que diu?
Jo no entenc de lleis, ni entenc de... la meva funció és fiscalitzar tota la qüestió financera de l'ajuntament. Per tant, jo confio plenament en la professionalitat del secretari i de la interventora. Això és fonamental.
D'acord.
Ara, també haig de dir que la situació en què ens vam trobar el 2011, aquest ajuntament, en la qual fins i tot vam patir per pagar la nòmina dels treballadors i treballadores, va venir avalada per les secretaries i intervencions anteriors. Per tant, també vull posar de manifest que de vegades hi ha un criteri interpretatiu en l'àmbit personal de cada interventor o de cada interventora o de cada secretari o de cada secretari, que és aquí on tens el marge, diguem, de possibilitats de canviar les situacions.
Anem a especular una mica o a interpretar-ho. Molt diferent hauria ser el criteri d'interpretació quan l'informe de l'actual interventora, diguem-ne, que ho sacseja tot, per dir-ho d'alguna forma, respecte als informes anteriors que hi podia haver, que podien assenyalar mancances o podien assenyalar situacions per poder regularitzar, i ara resulta que hi ha un llistat que sembla això, vaja, la llista dels reis.
Ho heu dit molt bé. És a dir, amb una mateixa llei, la llei no ha canviat, una intervenció fa un informe, la intervenció següent en fa una altra. Amb qui diposito jo la confiança? En l'informe de la intervenció, en el de cada moment. Jo no em puc saltar l'informe d'una intervenció general, perquè si no sí que podria entrar en un terreny complicat a nivell jurídic, amb responsabilitats fins i tot penals. Per tant, jo m'atenc a l'informe de la intervenció en cada moment, sobretot.
Tornem als dos plans.
A no ser que estiguéssim parlant d'una cosa que és flagrant i que saltés la Constitució i les qüestions més dogmàtiques i sagrades d'aquest món. Però no és el cas.
Tornem als dos plats de la balança. En un plat de la balança, l'alcalde es deu trobar amb els ciutadans que li diuen, és que l'Ajuntament, tanta gent, no sé què, cap aquí, cap allà. I a l'altre plat de la balança hi ha aquest informe de la intervenció que assenyala totes aquelles circumstàncies que haurien de ser regularitzades i que, òbviament, a la institució li han de suposar no només un capital econòmic, sinó una feina administrativa, diguem-ne, important. Us havíeu de trobar amb els treballadors un d'aquests dies, no?
Sí, de fet tenim un... És a dir, vam arribar al govern i als grups els representants sindicals, tots els sindicats de l'Ajuntament, a uns acords ja fa 3 anys, mitjançant els quals, donada la situació que hi havia complicada a nivell financer i que havíem de reduir les despeses del capítol que costen els recursos humans d'aquest Ajuntament, el que en diem el capítol 1 del pressupost, hi va haver uns acords en els quals doncs, els mateixos sindicats doncs, renunciaven a una sèrie d'avantatges socials, la productivitat, etc.
En espera que tot es pogués tornar...
I amb l'espera que, ben dir, quan el mandat evolucioni cap a bé la situació financera, es recuperaran. Ara estem en aquest escenari de recuperació, estem en una negociació i estem en una situació en què doncs, la Secretaria General de l'Ajuntament i l'intervenció, sobretot, han d'informar doncs, sobre si és correcte o no aquest acord al qual hem arribat, sindicats i polítics, sindicats i govern i sindicats. Bé, jo això és una cosa que lluitaré fins al final. Fins al final vol dir probablement fins al ple, l'últim ple ordinari que tenim dilluns de la setmana que ve. Aquest és el nostre compromís i el penso mantenir fins al final. Arrel d'això, la presidenta de la Junta de Personal, que representa els funcionaris de l'Ajuntament, i el president del Comitè d'Empresa, que representa, diguem, la part més dels laborals, no? Em van demanar una reunió i ens vam citar pel dia, penso, el dia del ple, el dia 27 al matí. També em van demanar els sindicats i penso que el regidor també va quedar que ell es reuniria amb els sindicats, com hem fet habitualment. Qui es reuneix amb els sindicats és el regidor delegat, que per això té la delegació. Aleshores, em van demanar si la podia avançar a la reunió, vam quedar per divendres de la setmana passada, i al cap de 2 dies van enviar un missatge a l'alcaldia, a la presidenta de la Junta Personal, el president del comitè, fent saber a l'alcaldia que no vindrien sols a la reunió i que vindrien acompanyats per un representant de cada sindicat.
Sí.
I des de l'alcaldia els van dir, escolteu, veu de sol·licitar una reunió a vosaltres dos, i per tant l'alcalde ja es va comprometre que la reunió serà amb vosaltres dos i no amb els representants sindicals, que la tindrem més endavant. No hi va haver resposta, i al moment de la reunió el divendres es va presentar tothom. Es van presentar la presidenta de la Junta Personal, el president del Comitè d'Empresa i tots els sindicats. I se'ls va dir, escolteu, no, diu, havíem quedat, i així us ho va transmetre a l'alcaldia, que la reunió seria només amb el president i la presidenta. No, és que hem vingut tots. Bueno, perdoneu, però és que l'agenda de l'alcalde no la podeu marcar. Vull dir, a mi ningú m'ha marcat l'agenda durant 4 anys, tampoc me la marquen els sindicats, no me l'ha marcat l'empresariat, no me la marca ningú. L'agenda de l'alcaldia és autònoma i, per tant, a més, haguem tingut el compromís de que ens veuríem la setmana següent i que els sindicats es veurien amb els representants dels... amb el regidor de Recursos Humans. La qüestió és que van preferir no... van declinar quedar-se a la reunió, van preferir no quedar-se, i aleshores és quan vaig decidir, bueno, escolta'm, fer una reunió jo amb tots els treballadors i treballadores, que la vaig convocar pel dilluns 27 al matí, vaig enviar un correu a tota la corporació, diguem, mireu, ha passat això, han declinat quedar-se a la reunió i ens trobarem tots els treballadors i treballadores que vulgueu el dilluns 27 al matí i us exposaré com està la situació, què hem fet fins ara i quan tinguem els informes de la intervenció de la secretaria, què és el que diuen per saber què és el que podem fer a nivell legal.
El que és evident és que ara hi ha un enuig evident dels representants sindicals.
Però no entenc per què hi és aquest enuig, perquè és a dir, la reunió, em van demanar la reunió la presidenta i el president, i jo em vaig comprometre amb ells que ens veuríem, i així ho hem fet. Si es presenten a la reunió persones que no han estat convocades, no vaja, és que no és de rebut, no és de rebut, no? I més havent-hi un altre dia signat per trobar-nos, no?
Veurem com es desenvolupa tot plegat, però a partir d'aquí un apunt. Teniu caràcter? L'heu tret en aquesta legislatura?
De vegades el caràcter s'ha de treure, però és que en tota la vida, alguna vegada, jo sempre he sigut una persona, intento ser molt dialogant, molt tolerant, molt receptiva, comprensible en totes les situacions, però hi ha un moment, perquè així també ho comporta la responsabilitat que tinc assignada, que un ha d'exercir el seu criteri, perquè la responsabilitat que tinc és grossa, i per tant no ho entenc així.
No sé si us he perjudicat o beneficiat una certa imatge tipificada del Miquel Forns anterior a la seva arribada a l'alcaldia, del Miquel Forns, diguem-ne, encasellat en una imatge determinada.
Quina?
Bé, doncs el d'en Miquel de carrer, que no s'enfada mai, que sempre està d'allò i que a l'hora de parlar i que...
I enteneu que ha canviat? O...
No, jo us pregunto si aquesta imatge pot haver-se contraposat a una altra imatge de Miquel Forns, alcalde, que en algun moment ha tret el caràcter, i això sorpresa més d'un.
Bé, això no em correspon dir-ho a mi. Jo només dic i reconec que en algun moment, el que deia abans, derivat de la responsabilitat que tinc, doncs he fet exercir el meu criteri, perquè crec, primer, que és una competència del batlle, això d'entrada, i segon, perquè crec que en algun moment em corresponia fer-ho per intentar sempre buscar solucions i resoldre situacions.
Quan s'equivoca un alcalde, què pensa?
Quan?
Quan s'equivoca un alcalde, que també es deu equivocar.
O tant.
Què pensa?
Pensa, doncs, que realment s'ha equivocat i intentar no cometre algun error.
Alguns moments d'aquesta legislatura en què hagueu pensat aquí?
De vegades, alguna vegada sí que he pensat que, bueno, que les coses no han sortit com volien, no? Més que moments concrets, ha sigut amb, és a dir, allò per aquella cosa concreta, ha sigut amb situacions en què he hagut d'intentar equilibrar moltes opinions o tendències o
interessos diferents.
I potser he apostat per algun que no ha sigut ben bé el que havia de ser, o que després m'he donat compte que potser no havia de ser-ho. Hem de pensar una cosa, governar en coalició no és fàcil, però també haig de dir que em sento satisfet d'un govern de coalició amb el qual algú no li donava ni un duro, no li donava ni un dia de vida en el debat d'investidura ja del 2011, i que estem arribant al final i que queda un mes de mandat, exceptuant les 3 setmanes d'administració ordinària, diguem, després de les eleccions, sí. I bé, és un govern que, exceptuant la marxa del PP per una qüestió més nacional que local, doncs ha aguantat, ha resistit, hi ha hagut una cultura de govern, generositat a l'hora de governar, però aquí reconec, doncs, que a vegades, bueno, es fa a vegades una mica més difícil, no?, gestionar tots els interessos polítics de tots plegats.
Encara ens ho poseu millor. Agradi o no agradi, qui vingui haurà de governar en coalició, probablement.
Sí, però en aquest municipi tenim l'experiència de fa molts anys, eh? És a dir, pràcticament governs amb majoria absoluta ens n'hauríem d'anar als anys 80, a finals dels 80, a principis dels 90, eh?
En canvi, en coalicions fa molts anys, eh? Tenim molts molta anys. Experiència en una primera legislatura bona i una segona en què es fan malbé.
Bé, esperem que, si depèn de nosaltres, si la responsabilitat és nostra, si l'alcaldia, doncs, és a dir, si liderem l'alcaldia i el govern municipal els propers 4 anys, trencar amb aquesta tradició de que els segons mandats són més complicats que els primers i que no hi ha alcaldia a Sitges que duri més anys de 8, ai, que no duri més de 8 anys seguits. Esperem, aquesta és la intenció.
Assumint allò del risc del políticament correcte, algunes àrees de gestió de les quals estigueu especialment satisfet i algunes qüestions que creieu que no s'han pogut resoldre.
Està clar que el que més ens ha preocupat i que també m'ha derivat de la manca de recursos per poder-ho gestionar millor, eh? Però que en qualsevol cas no n'estic satisfet és la situació de convivència a la via pública. Malgrat ser una qüestió, diguem, endèmica, no? Una qüestió ja històrica, els resultats i l'opinió d'una part dels veïns, jo crec que ho posa de manifest.
Ho agafem tot en global? Convivència,
sí.
Sorolls,
sí,
manta, totes aquestes qüestions que tenen, vaja, que es viuen al carrer?
I que no és una responsabilitat d'una regidoria, d'uns regidors o d'uns tècnics en concret, si és que és una situació molt transversal, molt més global, perquè la situació de la via pública t'agafa des de la pròpia governació, la pròpia gestió de la via pública estrictament, el tema d'activitats i de sorolls, el tema de tipus de turisme, model turístic, és a dir, agafa diverses qüestions que aviam, no és la responsabilitat d'una persona concreta o d'un equip en concret.
Això es pot arreglar? Dit així.
He sentit algun candidat que ha dit que si governava radicaria totalment, solucionaria totalment el problema de la venda ambulant. M'agradaria sentir-li dir com ho farà, perquè aquests dies, com ja fa mesos, hem participat des de Sitges també en jornades sobre la venda ambulant.
Sí, ens ho comentava la regidora Vinyet Lluís.
El Vendrell es van celebrar, que organitza l'Associació Catalana de Municipis. Per decisió de l'alcaldia i compartida amb el govern, hem convidat a participar en aquestes jornades a representants de la plataforma dels veïns. I els mateixos representants de les plataformes dels veïns, no?, i dels comerciants ens deien, clar, no és un problema únicament de Sitges. I no és un problema, allò que sempre diem, que tingui una solució únicament policial. I per tant, com que és un problema general i general dels municipis turístics i dels municipis on hi ha activitat comercial fort i per tant moviment de gent, i especialment a la nostra costa això s'accentua, clar, que surti algú i digui nosaltres ho acabarem de cop, que em digui com, quan i amb quins recursos, perquè realment nosaltres en aquest moment estem posant tots els recursos que tenim al nostre abast, financers, és a dir, econòmics, perquè això té un cost, de recursos humans, tècnics, de plans, d'imaginatius, de col·laboració estreta entre l'Ajuntament i els comerciants, els veïns, i no ho resolem definitivament.
Aleshores, la pregunta aniria també en un altre sentit. Fins on es pot resoldre? Si l'alcalde admet que amb tots els recursos a l'abast de la institució i del municipi, que són els que són, en el context que hi ha, es pot arribar a aquest nivell que segurament també per molts ciutadans encara és lluny del nivell que desitjarien que es pogués assolir.
Minimitzar. Aquest ha de ser l'objectiu, i crec que és el que tenim a l'abast, és minimitzar al màxim la presència de vent ambulant al carrer i al passeig i la seva repercussió directa en els comerços i en la gestió, diguem, en la convivència a la via pública, en zona de pas, en poder circular, etc, etc. Ara no oblidem una cosa, venedors ambulants en tindrem, ens en venen, però també tenim compradors, també tenim compradors, i podem fer campanyes per sensibilitzar que els compradors no ho facin a nivell local, però pensem que tenim compradors que són visitants i que per tant els tenim un dia o els tenim uns dies o els tenim unes setmanes i potser els sensibilitzem, però quan acaben de sensibilitzar-se aquests marxen al seu país d'origen o a la seva ciutat d'origen i en venen uns altres i la feina no s'acaba mai. Per tant, minimitzar. Jo crec que aquest ha de ser l'objectiu i la premissa que hem de tenir més clar.
Aquesta ha estat també la legislatura dels referents i d'altres circumstàncies, diguem-ne, de caire urbanístic que es mouen encara als jutjats. L'alcalde algun dia pot anar al jutjat per això dels referents, per haver d'explicar com va anar o com va anar, com
sempre,
va deixar d'anar?
Sempre hi ha algú que pot acabar denunciant. De fet, a mi encara recordo una de les reunions que vam tenir al principi on una persona representant de l'altre 50% del Sitges Reference, és a dir, l'empresa privada, em va aixecar la veu i em va dir on em portaria quan sigués gran. I per tant, vull dir...
Ara ens ho heu deixat. On us portaran quan sigueu gran? On us portarien?
Això, els jutjats, aquí, allà, on te faig falta...
Anava a dir que si hagués estat una mica més dur...
No, era físic. No era físic.
No era físic, però vull dir que alguna paraula d'aquella estant de pel·lícula d'enviar a l'infern, no tal, no.
Bueno...
Ah, anava per aquí.
En fi, és igual.
És igual.
La qüestió és que... Per això dic que mai se sap, potser sí que algun dia...
Bé, de regidors i alcaldes, que els hem dit de tot.
Vull dir, per tant, mai se sap que pot aparèixer alguna denúncia, alguna acusació. Jo estic molt tranquil. Crec que hem fet el que havíem de fer. En aquest sentit, calia posar ordre urbanístic a una sèrie de situacions que estaven fent prevaldre l'interès privat per sobre de l'interès públic. Hi ha hagut 3-4 casos que han sigut sonats, per dir-ho d'una manera, que se n'ha parlat molt aquest mandat, però que la justícia ens està donant la raó en cadascun d'ells. Ens el va donar amb l'Atlàntida en el seu dia, ens l'ha donat fa pocs dies amb els balcons de l'hotel de l'Avinguda Sofia, diguem que l'Ajuntament tenia raó, i jo crec que la història dels Sitges Reference també acabarà, si avança a nivell judicial o es complica o el que sigui, també acabarà donant la raó de que realment l'operació aquella, bé, com va dir, no hi havia qüestions responsabilitats penals, però sí que administrativament, en qualsevol cas com a gestió i gestió pública, deixa molts dubtes oberts.
Segurament, però, també més d'un li cridarà l'atenció, l'assumpte de l'Atlàntida en el fons va venir d'una iniciativa particular, d'un particular que en el seu dia va denunciar, l'hotel de l'Avinguda Sofia també va venir d'una iniciativa d'un particular que també va denunciar en el seu dia.
És cert que hi ha hagut denúncies particulars en el cas de l'Atlàntida i en el cas de l'hotel de l'Avinguda Sofia, però també haig de dir que hi ha hagut decisions municipals des del 2011, és a dir, des de que nosaltres som govern, perquè es complís la legalitat, és a dir, no només la denúncia particular, tant el cas de l'Atlàntida, perquè podíem haver pres la decisió que havia fet el govern anterior, que és l'Atlàntida continués obrint, quan sabien que no ho podia fer. I en el cas dels balcons, de l'Avinguda Sofia, de l'hotel, que no passava res, com feia el govern anterior. I sí que passava, Sí que passava, que la justícia ens ha donat la raó. Sí que passava. Per tant, aquí també hi va haver una actuació municipal a part d'una denúncia d'uns veïns.
Tot i que, per aquells que puguin pensar, home, d'ofici sempre ha costat més, eh? Perquè la qüestió dels museus també va venir d'una denúncia particular, entre altres coses, la dels referents per tot un seguit d'empreses aquí a l'Ajuntament els hi devia. És a dir, que en el fons, bona part dels processos, l'inici d'aquests processos, després, òbviament, s'ha apel·lat a la institució, la institució ha respost.
I per una altra qüestió que no cal obviar, i que no cal deixar-la de banda, perquè els qui governaven abans del 2011 eren uns altres. Era el Partit Socialista, i ells no van fer res en aquest àmbit, ni en l'àmbit dels museus, perquè ja els estava bé el projecte que hi havia, ni en l'àmbit de l'Atlàntida, ni en l'àmbit dels balcons. Clar, és quan hi ha un canvi de govern, quan es produeix l'activitat i l'impuls, diguem, normatiu de fer complir la llei en aquests casos que hem citat. No? Això produeix un canvi de govern, l'alternança en un govern.
N'apuntem dos més. Què ha passat amb l'hotel d'Aiguadols? Aquesta història d'aquest hotel i del conseller Felip Puig i del propietari de l'hotel i de l'empresa de l'Enderroc i totes aquestes coses que es pugui explicar més o menys amb un cert ordre de coneixement i esperit didàctic, que en això
és complicat.
Govern i oposició ho reconeix la vostra capacitat d'explicar des d'un punt de vista didàctic. Què ha passat allà?
Jo recordo el dia abans de la investidura del mandat 2011-2015, quan ja més o menys se sabia, havíem anunciat doncs, que tenia moltes possibilitats de ser investit alcalde de Sitges, em vaig reunir amb l'alcalde Baget i vam fer una mica el traspàs de cartera de l'alcaldia, per dir una manera, i em va posar les coses més importants que hi havia sobre la taula. I me'n recordo que hi havia l'hotel del Port, on hi havia l'Atlàntida, hi havia el Reference, hi havia una pila de coses.
El que hi havia
de dolent, eh? No, no, hi havia de bo.
El que hi havia de dolent sobre aquella taula és més o menys el que s'ha vist que era de dolent.
Sí.
És a dir, en aquella taula us varen deixar els gecs, que són els que...
I amb un exercici de sinceritat que li agraeixo l'alcalde Baget, em va dir com estaven les coses fil per randa. El que no m'havia dit mentre era a l'oposició, aquell dia m'ho va dir.
I aquell dia el que us va dir va ser el que veritablement...
Sí, en el cas del
és a dir, a la vigília de l'investidura de Miquel Forns, Miquel Forns va escoltar la veritat de la vida.
Va dir, això és el que et trobaràs.
D'acord.
Això és el que trobaràs, això està així, moltes coses no les desconeix, no tenien de nou, però sí que hi havia matisos, detalls, que estan a l'oposició, doncs no els havia...
El que us va dir Baget aleshores, segons el vostre testimoni, és el que us heu trobat.
Sí. I en el cas de l'Hotel del Port, que és una història que fa molts anys que dura, doncs lògicament l'Ajuntament de Sitges va actuar malament en el seu dia, i va haver una llicència mal donada, i ha condemnat l'Ajuntament enderrocar, primer, com a responsable de la llicència mal donada, doncs a pagar de la butxaca l'enderroc d'aquesta planta que s'ha hagut de pagar.
I el responsable de l'empresa d'enderrocs té un vincle...
Aleshores, aquí ens trobem en què surt la sentència judicial i ens dona un termini rapidíssim per enderrocar. Què fa la regidoria responsable, en aquest cas, de procedir a l'enderroc, no? Que no és la Secretaria General de l'Ajuntament, sinó que és lògicament urbanisme, en coordinació amb els altres departaments. Com que ja havien manifestat a la pròpia propietat que tenien interès
en
executar l'enderroc, però ho donava molt, molt ràpid, és a dir, molt poc termini de temps per fer-ho, el que agafa és, precisament, li pregunta a la propietat amb qui havien fet la proposta, agafen el projecte que ja havien presentat, amb l'empresa que ho havien presentat, i tot i amb això es convoquen dues empreses més, i es decideix amb un procediment negociat quina procedia a la contractació de l'empresa per fer l'enderroc. A partir d'aquí surten una denúncia pública, diguem, de que hi podria tenir una vinculació entre la gestió del port de l'hotel i l'empresa constructora. Què fem quan se'ns avisa d'això? Automàticament demanar un informe a la Secretaria de l'Ajuntament per veure si hi ha alguna incompatibilitat. I de moment no pagar res. És a dir, no pagar cap factura de l'enderroc. L'enderroc ja està fet, eh? És a dir, la sentència està complida, eh? Està complerta, perdó. S'ha enderrocat i ja està. Però no hem pagat ni una factura de l'enderroc fins que la Secretaria General ens aclareixi de si hi ha alguna incompatibilitat, perquè sembla ser doncs, que hi ha una persona vinculada a l'empresa que fa l'enderroc, a l'empresa que... I si és incompatible, no pagarem cap factura i procedirem com pertoqui complir la llei.
11:54 minuts i farà dos anys que en un ple municipal veu parlar del llibre de majors, de l'hospital, obrint, diguem-ne, una caixa que ha donat, diguem-ne, també molts titulars i molts serrells informatius. Ho haguéssiu fet de la mateixa manera?
Allò que dèiem abans de la gestió la gestió dels interessos, la gestió de diferents persones
sensibilitats
i personalismes, sensibilitats, aquí és alguna vegada on he vist que potser alguna cosa no l'hagués fet de la mateixa manera.
No veu poder més en aquell ple, per això.
Ara, també haig de dir una cosa, l'atenció acumulada en aquell patronat de l'hospital, on es pretenia, sense cap mena d'avís, colar, i ho dic així, colar una modificació d'estatuts que bandejava l'Ajuntament i deixava en minoria l'Ajuntament per passar a ser la fundació privada de l'hospital, una fundació privada, com el seu nom diu, sense control polític, sense control públic, quan és, com diu els estatuts, una fundació que la propietària és el poble de Sitges i el seu representant legal i democràtic és l'Ajuntament. Això em va semblar una operació molt lletja i em va indignar moltíssim. I la tensió acumulada d'aquell dia, en la qual realment va ser difícil de gestionar la reunió d'aquell patronat, doncs, bueno, probablement, si allò hagués anat d'una altra manera, doncs jo també hagués actuat en les formes, potser en les formes que no en el contingut, perquè estic molt convençut del que vaig fer i continuo afirmant que és totalment èticament reprovable el que va fer, el que van proposar aquells patrons i el que havia passat fins aleshores, i per tant, en aquest sentit, estic molt convençut i continuo ferm amb la meva decisió. Però potser, en la forma, el ple hagués anat d'una altra manera.
És un dels, o ha estat un dels moments més difícils de la legislatura, aquest?
Sí, entre altres coses, perquè el que més greu en sap és que persones amb les quals he tingut una vinculació tota la meva vida, doncs, per decisió seva, doncs, l'hem deixat de tenir. I això sí que em dol.
No es deu poder contentar tothom, no?
És molt difícil poder contentar tothom, però sobretot el que em sabria més greu és que fos al revés. És a dir, jo hagué mirat una altra banda, haver fet veure que no passava res, l'hospital avui en dia no seria de control públic i a mi em saludaria tothom i em convidarien a dinar. No. Prefereixo aquesta altra situació. Malgrat em dol.
Heu decebut algú?
Probablement. Estar al capdavant d'una institució, avui en dia, de qualsevol entitat, empresa, administració, decisions dures, decisions que de vegades t'equivoques, decisions de vegades no compartides, poden decebre a més d'una persona i, per tant, probablement hi pot haver algú decebut.
Algú us ha decebut?
També. També. Però és normal, això forma part de la condició humana.
Fa 4 anys ho haguéssiu entomat amb més dificultat que ara?
El què?
Per si d'alguna manera la vida política i sobretot, diguem-ne, el càrrec, com cada cargo tiene su carga, entre les càrregues del càrrec hi ha també assumir les coses amb un cert pragmatisme i en el sentit que forma part de... que això forma part del càrrec, saber que es perdran llençols en aquestes bugades.
Miri, el 2007, quan vaig accedir a ser cap de llista, ja vaig perdre uns quants llençols.
Bé, allà Convergència n'havia perdut molts, ja no?
No, jo en vaig perdre alguns més. I d'Unió.
I per, bé, tant, per perdre tothom n'ha perdut.
I per tant, ja sabia el pa que s'hi donava. Bueno, per tant, vull dir, venia una mica bregat i ara potser vaig més bregadet. No? De tot se n'aprèn, de tot se n'aprèn, però jo crec que això forma part una mica també del curs de la vida, el curs de la vida, un s'hi va trobant al llarg de la vida en diferents situacions. Per altra banda, quan ho poses en una balança, les satisfaccions, les alegries, la part emocional és tan gran i tan positiva que ho compensa tot. És a dir, jo no sé si tornaré a ser l'alcalde de Sitges els propers 4 anys, això està en mans dels ciutadans i les ciutadanes de Sitges. Però si estic o no hi estic, el que m'emporto és tan gros i n'estic tan profundament agraït a la vida de donar-me aquesta oportunitat que per mi em satisfà i compensa tota la resta.
Us anàvem a demanar un titular, però com que ja l'heu fet, no cal, no?
Bueno, he dit el que penso.
No, i tant, no és el primer cop, però diguem-ne d'una forma amb molta vehemència i molt explícita. Miquel Forns, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, gràcies per tota la feinada que heu fet aquests 4 anys. Sé que els temps no han acompanyat, han estat difícils.
Ai, sí, jo l'he contat.
Però bé, hem intentat sempre fer el que hem pogut amb els recursos que hem tingut i us agraeixo profundament tot el cobriment que heu fet d'aquest mandat.
Tornarem a saludar Miquel Forns però en la seva condició de candidat. Demà serà un altre dia. Que passin un bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.